SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
Vuit i nou, Josep Ramoneda, com estàs?
Bé, al balcó sempre és un gust.
Has vist que estan jugant a futbol i nosaltres sí. Estem fent el programa per les freqüències de SER Catalunya. Que això ho dèiem avui, el balcó sempre hi és. Avui estava pensant, m'estava mirant el País de Paper, pàgina 12, l'editorial avui és Serida con la immigració. Al costat hi ha una carta del director, de l'Adrián Reina, que diu que va escoltar unes dones dient que amb el govern d'ara entraria en Espanya 1 milió de moros a l'any, o entre comilla. Val? Al costat, article d'opinió, Gonzalo Fanjul, aún hay tiempo para regularización de inmigrantes. I després, dues pàgines més enllà, ja hi ha dues notícies en la part de Nacional, Espanya, comentant aquest discurs de la immigració i les mesures, aquest sistema que proposa Feijóo.
I entre aquestes notícies, doncs, un exemple molt de l'ús absolutament indecent que es fa de la immigració per part dels responsables polítics.
Aquí anava. Tu ja m'has fet la interpretació, però és evident que el debat de la immigració està sacsejant tot el ventall polític, de l'esquerra a la dreta, i per això és molt pertinent la nostra convidada d'avui. Qui tenim?
Avui tenim la Blanca Garcés, que doncs, entre les moltes coses que fa i el molt que ha desenvolupat en el seu camp de treball, la immigració és un dels temes que ha treballat regularment i que avui em semblava que era inevitable parlar d'aquest tema, encara que podria parlar de molts d'altres amb la Blanca. No?
Blanca Garcés, benvinguda al balcó.
Encantada.
Endavant, pregunta.
No, aquesta és una de les qüestions. No? Per què aquest ús obsè per part de la política de la immigració? No? Perquè és evident que la immigració és un fenomen important i que, per tant, ha de mereixer l'atenció dels responsables polítics i s'han de buscar solucions i no construir discursos que no tenen cap relació amb el problema de l'immigració, sinó que només és per desacreditar l'altre. No?
Sí, jo diria que s'explica per una simple competència per vots. Per tant, com deies molt bé, es parla d'immigració no perquè sigui un tema central que ens preocupi sobre el que actuar, sinó bàsicament és una gesticulació política per guanyar suport en un context de democràcia entre partits polítics, és un suport bàsicament electoral, perquè el que sí veiem és que el discurs sobre la immigració i especialment el discurs anti-immigració mobilitza vots. I aquí veiem primer una extrema dreta, no?, que és la que normalment en molts contextos europeus ha posat el tema de la immigració sobre la taula, però després veiem tota una sèrie de partits polítics, especialment o inicialment de dretes i de centre-dreta, que acaben sent arrastrats pels arguments de l'extrema dreta.
I per què? Per què mobilitza vots? És a dir, quins són els problemes que genera la immigració que la ciutadania no és capaç de percebre o de tractar amb una certa normalitat, diguem-ne, no?
Jo diria que no són els problemes que genera la immigració, sinó els problemes que es poden explicar molt fàcilment per la immigració, és a dir, l'immigrant, la immigració, que a més normalment es distingeix entre els bons migrants i els mals migrants, els que volem i els que no volem, permet explicar d'una manera molt senzilla, molt emocional, molts dels problemes que aquests sí són reals.
La inseguretat, el benestar...
Sí, estat de benestar, accés als serveis públics, expectatives de la gent jove, habitatge... Tot això, que són problemes molt reals, al final acaben explicant-se, no?, per l'immigrant com a culpable. No? Llavors és posar-hi un rostre molt clar i molt senzill, molt elemental, des del sentit comú. Són discursos molt emocionals, molt suposadament lògics, amb tres paraules que calen molt fàcilment en un context de crisi.
I que donen lloc a situacions absolutament ridícules, com que una presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Ayuso, digui que els llatinoamericans no són immigrants.
Així és, però el que diu no és casual.
Per allà la comunitat equatoriana és molt important a Madrid, no? i com aquí ho és la marroquina, que això també m'agradaria saber després. Sí. Perquè...
Dic que no és casual perquè si féssim enquestes d'opinió pública veuríem com aquesta distinció entre els immigrants, especialment marroquís, i els que són immigrants a mitges, que serien els llatinoamericans, que són pròxims culturalment...
S'incorpora un factor de racisme, diguem-ne, no?
Sí, de racisme, clarament, i afegiria també de proximitat lingüística i religiosa. El tema religiós també és fonamental. I també el paper que ocupen en el mercat laboral, no? Pensem en les dones llatinoamericanes, de fet...
Cuiden els nostres malalts, els nostres avis.
Avui es presentava a l'Observatori de la Immigració aquí a Barcelona i veiem com la majoria de persones migrades nascudes a Llatinoamèrica, a Barcelona, són dones. Per què hi ha més dones que homes? Perquè acaben ocupant feines en el sector de les cures. I aquest sector de les cures és un sector de proximitat, tens una àvia, tens uns fills, que es valora positivament, i aquí, a més, és important dir, no?, perquè normalment parlem d'empresaris, però aquí els empleadors d'aquestes dones que treballen al sector de les cures moltes vegades són famílies de classe mitja, no?
La seguretat i la immigració com problemes sobre els que treure's de sobre els malestars propis, no? Una mica seria això.
Efectivament.
Buscant, a més, la relació difícil de donar per bona entre inseguretat i immigració. No?
Per això, i ho deies molt bé al principi, quan es parla d'immigració, en el fons, no s'està parlant d'immigració. S'està parlant de nosaltres mateixos, s'està parlant dels nostres mals, i de fet el que veiem és aquesta instrumentalització del tema, que el que fa és que al final no hi hagi correspondència, com deies, entre el que es diu i la realitat, no? Podem fer d'un petit problema un gran, podem fer un gran debat nacional, no? Com si...
I que es menteix.
I es menteix, sí, sí, i es treu de context i és absolutament fora de proporció. Es pot, per exemple, pensem en el cas del Regne Unit, no? Els últims anys, les arribades irregulars, que eren numèricament irrisòries, es van convertir en el gran problema, quan de fet la immigració regular era elevadíssima i ha anat creixent en els últims anys. Per tant, veiem aquesta instrumentalització que el que fa és aquesta falta de correspondència amb la realitat, falsedats, i per l'altra acabem amb unes polítiques, que aquí està el més greu, purament simbòliques. No són polítiques que pretenguin transformar la realitat, són polítiques que gesticulen, que el que volen és escenificar aquest control. Llavors, clar, acaben sent polítiques fallides, que al final acaba alimentant aquesta sensació de descontrol i de desconfiança cap al poder polític, perquè part de la crisi té a veure amb aquesta desconfiança, que alimenta l'extrema dreta.
I acompanyades aquestes polítiques d'un espectacle en l'escena política lamentable, en què la immigració és simplement un instrument per tirar-lo a la cara de l'altre, diguem-ne, no, sense aportar ni un bri de resposta, de solució, del que sigui.
Absolutament. I fent un discurs d'odi que al final afecta una part importantíssima del que som, de les nostres societats. Avui mateix en aquesta presentació de l'Observatori es deia que un de cada tres barcelonins ha nascut a l'estranger. Per tant, en aquests discursos estem atacant una proporció altíssima de la població, i això genera una divisió, una fractura, un clima polític realment preocupant. Sí.
Blanca, tu fa molts anys que et dediques a analitzar la immigració. Ara és pitjor que mai. Ja sé que sono molt categòrica, però has estat... sempre hi ha hagut aquest ús obsè que deia ara en Josep, la instrumentalització de la immigració. Ara és pitjor que mai?
Jo et diria que en el segle XXI és molt pitjor que en la segona meitat del segle XX. Context, diguem, de la segona meitat del segle XX, amb uns consensos, amb un estat del benestar fort, amb una valoració dels drets fonamentals en el centre dels debats polítics. Això en els últims 20-25 anys s'ha anat perdent. I dic 20-25 anys si pensem en el context europeu. Si pensem en el context espanyol, jo crec que això efectivament és bastant més recent. I el que veiem, i avui ho estaves dient ara, no?, mirant el diari, realment en els últims dies, setmanes, mesos, el tema de la immigració està en el centre del debat polític i sense cap tipus de criteri, no? Es parla de polítiques per punts, es parla d'una sèrie de coses que això no es correspon amb la realitat, i a més, si estiguessin al govern serien incapaços de portar-les a terme.
Relacionar immigració i vivenda és justificat?
El que veiem molt clarament és que qui té més dificultat d'accés a l'habitatge és la població més pobra, que és la població d'origen migrant. Aquí tenim un problema, perquè tenim una economia que tira d'aquesta immigració, és a dir, els immigrants no venen només pels factors o les condicions en els seus països d'origen, venen perquè saben que aquí trobaran feina, és a dir, és el mercat laboral dels països de destí.
Aquí tens una frase meravellosa, que és: tenim la immigració que generem.
Efectivament. I la generem en dos sentits. La generem pel nostre mercat laboral, que depèn d'aquesta població immigrada, i generem en el sentit de desigualtat social, és a dir, aquesta dificultat d'accés a l'habitatge, aquestes situacions de precarietat laboral, aquesta exclusió social, no la generen els migrants. La generem nosaltres amb el tipus de mercats laborals tremendament segmentats que tenim, amb una dificultat tremenda d'accés a l'habitatge, i això és una diferència respecte als 2000. En els 2000, fins al 2008-2009, va haver-hi molta, la primera, diguem, onada d'immigració provinent, diguem, de l'estranger, però aleshores l'accés a l'habitatge no era tan difícil com ara. Recordem totes aquelles hipoteques, no?, que després, quan va haver-hi la crisi, hi va haver-hi un daltabaix. Però era més fàcil accedir-hi, i fins i tot podíem pensar que eren propietaris, encara que el preu de l'habitatge estava en mans del banc. Per tant, les problemàtiques entorn de la immigració les generem més des d'aquí que no que les portin les pròpies persones migrades.
I, per exemple, és curiós que siguin els barons, sobretot, i la gent jove la que més expressa el malestar amb la immigració, no? També té alguna cosa d'artificial, tot plegat, no?
Sí, té a veure amb el que dèiem abans, no? Que és aquesta, el funcionar la immigració com a cap de turc, no?, dels malestars. I aquí les generacions joves tenen uns malestars diferents, no?, les generacions més grans, que és aquella falta de correspondència entre allò que se'ls ha promès que tindrien i allò que tenen, no?, o allò que pensen que les generacions anteriors han pogut tenir, des de comprar-se un pis, a poder anar de vacances, a poder anar a tenir una feina d'una manera més o menys segura i estable i a llarg termini, amb allò que realment tenen. I aquest malestar, de nou, és real. El que no és real és culpar la immigració de tots aquests mals que, repeteixo, estan generats des d'aquí.
És a dir, que en el fons hi ha un problema polític de no discriminar bé els problemes que tenim en escena i carregar sobre la immigració coses que no s'haurien de carregar sobre la immigració. I al mateix temps que es carrega sobre la immigració, no fer gran cosa perquè això es resolgui.
Sí, i en aquest sentit jo sempre dic que efectivament l'extrema dreta és responsable d'haver portat aquest tema sobre la taula. Els partits de dretes i de centre-dreta són culpables o responsables per haver-se deixat arrastrar pels arguments de l'extrema dreta, i després la resta de partits són també responsables per les polítiques que no han fet o per les polítiques fallides que no han abordat aquests mals estats que estan a l'origen de...
Hi ha a Europa països que es pugui dir que gestionen millor que uns altres la qüestió de la immigració?
Jo diria que actualment...
Quin silenci tan eloquent, per això.
Aquesta pregunta toca i s'ha de fer. Jo diria que hi ha experiències, sobretot a nivell local, a nivell comunitari, hi ha experiències interessants. I després hi ha experiències més a nivell de polítiques nacionals interessants, però passades, és a dir, actualment lo habitual són polítiques cada vegada més excloents i discursos cada vegada més excloents que fan aquesta distinció entre el nosaltres i l'ells, i aquest ells no té per què incloure tota la població migrada, sinó aquesta distinció entre aquells migrants que sí volem i els que no, aquells que són propers i aquells que s'entén.
Ucraïna i Síria, no?
Exacte, Ucraïna i Síria, les dues crisis de recepció de refugiats. Aquí a Europa es va quedar retratada, no?
Totalment. Àrabs, musulmans i negres són els que paguen, no?
Efectivament. I el tema de l'islam és un tema central, en el cas de França, de forma molt clara, que té a veure, jo sempre dic i repeteixo, ja ho he dit abans, que al final, quan parlem d'immigració, estem parlant de nosaltres mateixos. I les pors que acabem atribuint a l'altre són pors sobre nosaltres mateixos.
Pors acumulades aquí al llarg de la història.
Efectivament.
Com si diguéssim. O sigui, que marquen la història d'un país.
Sí, sí.
com s'arregla això? Com es canvia? Com es fa un model en el que es deixi de veure la immigració com el causant de tots els mals?
Doncs jo diria que la millor manera és construint ponts. Ponts, espais de trobada entre diferents, i quan dic de diferents no només dic diferents per origen, i crear aquests ponts vol dir un treball comunitari, barri-barri, poble-poble, perquè hi hagi aquesta trobada, aquesta mirada, aquest posar-se en el lloc de l'altre, aquest entendre l'altre, no? Perquè si no, acabem acceptant aquest argument central de l'extrema dreta, que és què és primer, nosaltres o ells? Què és primer, la meva seguretat o els teus drets? I aquí, un votant d'extrema dreta, espantat per tots aquests contextos de crisi, per l'accés a l'habitatge, pels estudis dels seus fills, per qüestions de gènere, que això no ho hem parlat, però aquí és una qüestió fonamental també en el vot d'extrema dreta, diria sí, sí, jo respecto els drets dels altres, però sí de triar abans la meva seguretat que els seus drets. I aquí el que s'ha d'entendre és que la nostra seguretat, en un sentit molt ampli, depèn dels seus drets. És a dir, per tenir societats segures, per tenir societats cohesionades, necessitem tenir societats inclusives, no? Per tant, el que hem de fer justament és trencar aquesta distinció entre el nosaltres i ells, i aquesta, i la millor manera de trencar-ho no és només a nivell narratiu, sinó a nivell de barri, a nivell de poble, a nivell de... Però aquí tenim un problema, que és que les taxes de segregació residencial i escolar a Espanya i especialment a Catalunya són altíssimes. Per tant, el que estem fent justament és no crear aquests espais de trobada, com podria ser l'escola, i per tant amplificant aquesta fractura social.
És molt difícil per un nen immigrant entrar a l'escola?
No és difícil, i de fet no, els que estan en situació irregular i aquells que no puguin tenir, que no tinguin, diguem, el permís de residència també hi entren, el que passa és que
la matrícula viva, no?
Sí, efectivament, però tenim un sistema escolar molt segregat, en el cas de Barcelona segregat també, amb una presència de l'escola concertada important.
En el que per tant queden marginats d'alguna manera.
I també l'escola pública té uns alts graus de segregació, no? Depenent d'on estigui aquesta escola. Si no es troben entre ells, quina societat de futur podem imaginar i quina capacitat, justament, per posar-nos en el lloc de l'altre.
O sigui que una cosa és evident, que el tema de la immigració és un tema recurrent, és a dir, no és un caprici d'Europa, és a tot el món es generen aquests conflictes d'immigració, sí. I sempre, evidentment, dels països més pobres cap als països més rics. Sí. No? Per tant, té alguna cosa d'estructural.
Sí, de fet, mira, justament avui hem publicat en el CIDOB un número de la revista FERS, sí. Que aquesta vegada coordinava jo, sobre la politització de la immigració. I en aquest número el que hem fet justament és intentar anar més enllà d'Europa, no? Perquè normalment quan pensem en extrema dreta i en immigració pensem en Europa i als Estats Units, però... Però clar, és que veiem tendències similars al Marroc, a Tunísia, a Turquia, a Iran. A Iran, les campanyes de deportació que ha organitzat Iran l'últim any són numèricament tremendes. Aleshores, és important anar més enllà dels nostres contextos per entendre què hi ha de comú i alhora què hi ha de diferent, no? Fins a quin punt una democràcia liberal occidental respon d'una manera diferent o no a el que seria un país amb un règim bastant més autocràtic.
La immigració, en part, és un problema que es comença a generar quan hi ha un cert nivell de desenvolupament econòmic, perquè, si no, no seria tan contundent, ni vindrien tant ni ens demanaries tants, diguem-ne.
Sí, però aquí entra també la naturalesa dels fluxos migratoris. Pensem que també hi ha molts desplaçats forçosos. En el cas, per exemple, d'Egipte, tenim molts refugiats sudanesos, a nivell altíssim, en el cas de Turquia, per exemple, que podries pensar que no hauria de ser el destí prioritari o preferit de molts refugiats del Pròxim Orient, acaben a Turquia, ja sigui per proximitat, ja sigui perquè no poden fer el següent pas. Aleshores, aquí, sobretot, clar, venen de països veïns, però sí que a Iran mateix, amb refugiats de l'Afganistan...
Ara tenim Gaza.
Els imaginaris fan que la figura de l'altre cristal·litzi en la persona l'immigrant, no? I amb això hi ha coincidència d'imaginaris diferents, diguem-ne.
Pensem en Tunísia, les ràtzies contra els immigrants en el 2023, després de les declaracions del govern, que els perseguien i que els van deportar, però és que a més hi havia una persona persecució popular. Això ho veiem en altres contextos. Aquí, per sort, tenim unes constitucions liberals que dificulten la capacitat dels governs a fer determinades coses. Pensem, per exemple, en Meloni i el Centre Albània. De moment no se n'han sortit.
Quanta feina, Blanca Garcés, que teniu per endavant, els teòrics i els que heu de canviar. Això que deies, s'ha de girar i barri a barri, no? I lluitar i seguir establint ponts, que és el més important. Moltes gràcies per ser avui al balcó, Blanca Garcés.
Gràcies.
Ramoneda, ens retrobem d'aquí 2 dimarts.
Molt bé.
Cuida't molt. Us deixem amb la graderia.